Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres ja a l'estudi Ramon Bernirs, l'Eduard Gené i el Víctor Alexandre. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I estem a l'espera que el Jaume Pla també s'incorpori a aquesta tertúlia, on tractarem, com sempre, diversos temes d'actualitat local i nacional. Un tema que voldria tractar amb vostès és el que protagonitza la portada avui de Cugat.cat i de gairebé cap mitjà nacional. Ara en parlaré també d'això perquè em sembla bastant destacat. Els ajuntaments catalans fan pinya i plantaran cara al Tribunal Constitucional a la reforma local del PP. En una trobada aquest dijous a Sant Cugat, el Consell de Governs Locals ha encomanat als alcaldes que se sumin al recurs d'inconstitucionalitat contra una llei que asseguren posa en risc els serveis de proximitat i l'autonomia local. Perquè tiri endavant, el recurs ha de plegar un mínim de 1.200 consistoris que representin almenys una sisena part de la ciutadania. La gravetat de la llei, segons els alcaldes de CiU, el PSC, Esquerra i Iniciativa, s'accentua en l'actual context de crisi quan els consistoris són l'administració que més defensen els drets socials i el benestar de la ciutadania. Segons els alcaldes, la reforma és una involució i una mostra de la manca de confiança del PP en política de proximitat. Ara els ajuntaments hauran de celebrar abans del dia 10 de març un ple ordinari o extraordinari per donar suport al recurs d'inconstitucionalitat. Perquè sàpiga més o menys la gent què implicaria aquesta llei del PP, els ajuntaments només podran prestar els serveis marcats per la llei i aquelles competències delegades que estiguin acompanyades de partida pressupostària i no suposin una duplicitat. Per exemple, retira competències sobre escoles bressol, centres de música i serveis socials, entre molts altres. Paro aquí. Qui vulgui més detalls sobre aquesta llei, la reunió d'ahir i també, si vol gaudir, dos vídeos que va fer Cugat.cat per saber com va anar l'acte, pot anar a la web de la Cugat.cat i tenir més detalls sobre aquesta notícia. Dit això, i un petit parèntesi, avui, dels quatre diaris catalans més destacats, l'Ara, el Punt Avui, La Vanguardia i el Periódico, només el Punt Avui parla d'aquest tema en portada. Els altres no en parlen. Ho dic perquè també sapiguem que moltes vegades coses que passen més enllà de Barcelona no tenen ressò als mitjans, malgrat que això afecta els 950 i escaig municipis catalans que es veuen atacats per aquesta llei. Dit això, ja he fet la meva falca.
Ja està,
Eduard,
ja està molt
he
bé.
Parlat massa aquest...
No.
Ja callo.
No, i aquesta última jo començaré pel final del que has dit, no? Jo també hi he repassat, jo també hi he mirat perquè vaig veure efectivament el que havíeu penjat aquí a la casa. I em va semblar d'entrada una bona notícia, en el sentit de que havia plegat a tot el bano polític del país, menys naturalment PP, però que es fes aquí em va semblar també interessant, perquè dona hauria de donar un cert protagonisme a la ciutat, en aquest sentit, que es va acollint una quantitat de va fer una sèrie de posicionaments en aquest sentit, i malauradament és el que dius, dona la sensació que clar, quan no passa a Barcelona o quan no es vol des de qualsevol lloc que allò tingui un ressò, doncs resulta que no passa, i penso que és una reunió molt important, i és molt important perquè efectivament aquesta llei de racionalització doncs és terrible. I voldria accentuar molt aquest punt, no? Si tu mires el principi de la llei, és a dir, quan es presenta, els motius pels quals es presenta, des d'un punt de vista, diguéssim, raonable, podríem dir, home, això està bé, és a dir, és una llei que diu, durant molts anys, molts ajuntaments han fet un ús absolutament fora de lloc de les seves possibilitats. Tenim exemples a tota Espanya, i aquí també, malauradament, d'ajuntaments que per mantenir una clientela política han fet unes obres desmesurades que no podien fer de cap de les maneres pel seu pressupost, i per tant està bé que es vagi a una racionalització de l'ús dels diners. Ara, automàticament veus de seguida, aixecant una mica la poteta, veus de seguida que aquí hi ha una altra cosa sobretot, o sigui, més que això hi ha una altra cosa sobretot, i és evidentment recentralitzar, eliminaves les capacitats decisòries dels ajuntaments, quan sabem precisament que l'Ajuntament és l'administració més directa, que té més contacte més directe amb la gent, i com a conseqüència qualsevol cosa que passi en aquest sentit és treure-li tota la força. És a dir, la manifestació del president de l'autonomia murciana l'altre dia, senyor Valcárcel, dient els hi torno totes les competències tota vegada que no me les donen i això ho faran, imaginem-se, i és un del PP, doncs si ho apliquéssim als ajuntaments seria igual, perquè clar, la història, i acabo de seguir, la història diu que des del principi de la transició els ajuntaments precisament varen tenir que afrontar una sèrie de situacions i circumstàncies que quasi els van obligar a prendre un tipus de determinació i de responsabilitats, perquè si no la prenia l'Ajuntament, d'entrada no la prenia ningú. I potser sí que en un moment determinat van fer una sèrie de coses, diguéssim, van fer masses coses, com deia, que no tenia la capacitat per fer-ho. Però una vegada passat aquests anys i demostrat en molts casos, en la majoria dels casos, la viabilitat per una banda i l'eficàcia d'aquest tipus de política municipal, el que està claríssim és que una vegada més aquests dos anys que portem del govern del PP el que estan fent és una manera sistemàtica i de manera més una manera preparadíssima i amb un projecte claríssim estratègic d'anar eliminant totes les capacitats que tinguin de decisió que no emanin directament d'això. I no cal dir que si tot el que s'ha de fer a Sant Cugat, per dir Sant Cugat, s'ha de decidir en un punt determinat d'uns despatxos de Madrid, ho tenim ben fotut.
Més opinions?
Sí, completament d'acord, i també amb el que has dit abans l'encapçalament, tu, Pep, perquè és trist que els mitjans de comunicació nacionals de Catalunya doncs no considerin interessant una notícia que realment és nacional, no té un abast local. Home, clar, el té local perquè justament ataca els governs locals, però que té una repercussió nacional. I pensar que això no va amb ells, no sé, aleshores què és el que va amb ells, oi? Bé, almenys l'avui sí que...
El punt avui sí, en portada sí. I encapçalant la secció sí. De política.
Sí, pel que fa al fet en si mateix, bé, és una laminació de l'autogovern. De fet, és fidel al pensament filosòfic del Partit Popular. Porta la recentralització, la centralització en l'origen del mateix partit, i la recentralització no és res més que una recuperació d'allò que doncs aquesta tèbia democràcia del govern de l'Estat espanyol doncs havia aportat. Per altra banda, serveix per allunyar justament els ajuntaments del dia a dia dels seus ciutadans. Em deia un contertulià en una emissora de la xarxa, em deia que bé, que no passa res, perquè, doncs, home, tot, són coses que costen diners, oi? I que aleshores és millor doncs, que estigui tot doncs, controlat des d'un lloc concret. Per exemple a Barcelona, és clar, no sé si per fer determinades gestions hem d'anar a Barcelona tot, amb tot el que això comporta pel mateix patró podríem dir que tot s'ha de centralitzar a Madrid perquè realment determinades administracions són massa cares de mantenir i per tant doncs, quan tinguem un problema hem d'anar a Madrid. Això ja havia passat, que ara molta gent, la gent que és més jove no ho sap, però és que això era així abans. Per estudiar determinades carreres, no les podies estudiar a Catalunya, havies d'anar a Madrid, viure a Madrid. És a dir, forma part d'una filosofia d'un partit, i aleshores, doncs, jo no crec que el Partit Popular renunciï a això, perquè forma part de la seva ADN. Ara, per això em sembla tan important aquest posicionament per part dels alcaldes de dir, ei, per aquí no passareu, perquè va en contra del no sé, Espanya, ja sé que Espanya moltes autonomies les van, com d'això de l'Eduard, les van assumir sense demanar-les. I el cas de Múrcia, per exemple, doncs diu, mira, saps què? Quedeu-vos-la perquè no la necessitem. Ja estem bé com estàvem. però en el cas de Catalunya no, justament és això, justament un dels valors de Catalunya és el teixit social, la seva capacitat associativa, la proximitat de les seves institucions, i això ataca directament a la nostra manera de ser.
Jaume, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
En forma?
En forma.
Com sempre.
Avui és el dia dels enamorats.
De quins? A aquí no, no?
A Catalunya no.
Algun comentari sobre els ajuntaments?
Al Corte Inglés, sí.
Sí. De fet, ahir vam treure un reportatge a Cuba.cat parlant amb els comerços de la ciutat que deien que, bé, que se sumaven a Sant Valentí bàsicament perquè servia per fer caixa.
Home,
sí, però Sant Valentí...
Això permet... permet en Jaume que digui... Això em sembla molt indigne, perquè posats així poden anar buscant el santoral i determinades coses de diferents països, i celebrem contínuament el Dia d'Acció de Gràcies dels Estats Units, i celebrem tot. A Catalunya el Dia dels Enamorats és Sant Jordi, i per tant és el dia. Fer un altre dia perquè Espanya fan aquell dia, jo no veig que Espanya celebri el Dia dels Enamorats el 23 d'abril perquè Catalunya és el Dia dels Enamorats. Doncs aleshores nosaltres per què hem de fer això, no? És a dir, una mica de dignitat, home. I jo he vist alguna pastisseria i botigues d'aquestes que el Dia dels Enamorats, 14 de febrer, escolti, de què em parla, no? Esclar, oh, és que he de fer calaix, escolti, no ho pot fer d'una manera més digna, que s'ha de vendre una mica l'ànima.
No et pots posar en aquest ambient amb un comerciant que obre la porta i ha de fer galàs.
Sí, però després et dirà que és independentista i no sé què, no sé quantes coses.
Que té a veure la independència amb el dia dels
enamorats. No, clar, té a veure amb la dignitat. És a dir, si jo tinc un establiment, tinc un criteri. I de la mateixa manera que vull que els meus clients sàpiguen que venc qualitat, que sóc amable amb els meus clients, que els tracto bé, que tinc uns principis ètics determinats amb el gènere que toco, també vull que sàpiguen doncs, que home, no s'hi val tot, i que jo aquests principis els aplico a tot. I per tant, atès que sóc català, doncs mira, celebro les festivitats del meu país, i en canvi doncs, no tinc per què celebrar les festivitats d'altres països només per fer diners. A la vida no tots són els diners.
Víctor, però tens una visió molt purista, perquè jo em vaig esgarrifar la passada temporada una cosa molt més greu, que escoles, passava per Rubí, en ple carrer de Rubí, al carrer Major, celebraven el Halloween amb els metges al davant, i els nens disfressats de mort.
És molt trist. La castanyada, en canvi...
Això és tristíssim, encara molt més, perquè són gent d'un altre nivell i no han de fer calaix. Imagina't això, i de la cultura d'uns mestres d'una escola de Rubí. Bueno, no, la Rubí és de Catalunya,
Per això, Jaume...
L'invasió de les modes i de les celebracions estrangeres aquí apareixen.
Per això, Jaume, en realitat encara justament el tema de la castanyada i el Halloween, home, sí que hi ha establiments que viuen d'això també, no? Que celebren el que calgui, però darrere del discurs de la Caixa, en realitat el discurs de la Caixa amaga en realitat una dependència emocional d'Espanya, És a dir, ho justifico amb diners, però en realitat el que no vull reconèixer és que jo, durant molts anys, per mi el Dia dels Enamorats no era el 23 d'abril, perquè per mi el 23 d'abril no era res en aquest sentit, era Sant Valentí. I aleshores...
Jo et traurem a parlar. Ho sento,
Jo no defenso, però hem de ser realistes, tu.
No, però és que ara el Víctor estava dient aquí, el dia de Sant Valentí, i he apuntat al Corte Inglés, és que no, això no és mentida. O sigui, el Corte Inglés, faig un anunci que no
sí,
cal.
Sí, no, pots.
El Corte Inglés, en el seu moment, i si normalment era l'any 50 i pico del segle passat, i estem parlant de segles, va importar aquesta festa, o sigui, no va ser ni menys a l'estat espanyol, va ser el Corte Inglés, i fins al punt que va pràcticament pagar, produir la pel·lícula El dia de los enamorados.
Ah, sí?
Sí, home, la pel·lícula El dia de los enamorados.
I la famosa cançó, Hoy es el día.
Hoy es el día de los enamorados.
Però patrocinar el Corte Inglés?
Pràcticament la va pagar. El que passa que no figurava com a productor, figurava en el... Si tu mires, vas a la fitxa tècnica de la pel·lícula, no figura. Però va pagar, perquè, evidentment, m'interessava molt, i és veritat, i ho va aconseguir, i ara estem on estem.
I el Pare Noel i la Coca-Cola.
Així sempre, això. Per tant, vull dir que, dit això, però, Jaume, perdona,
No,
la pel·lícula és de l'any 59, ara que he vist, he fet un Google, no és que ho sabés,
El dia de les Mares d'Espanya, de Sant Valentín...
Fernando Palacios era el director,
exactament.
Toni Leblanc,
Sí.
I Concha Velasco, no? Caram, caram.
Jo l'havia vist, i suposo que aquí tots l'hem vist.
Jo no, ho sento.
No, perquè tu no hi eres.
No he tingut interès.
Però si te la mires com un document,
perspectiva,
com un document històric, d'una generació determinada i d'un país determinat, dona tots els tics que puguis imaginar, tots estan tots allà
de l'època,
és de l'època, clar, reflecteix tot el que era
i de l'època que s'aguanten ara la majoria,
perquè veiem com allò que a vegades doncs respectem i aquests establiments que fan el dia de Sant Valentí tot això, el fet de, si sabessin els orígens d'allò que estan celebrant, que no saben ni per què ho celebren, se n'adonarien de fins a quin punt estan manipulats. Ells, que a vegades s'enfronten amb els grans magatzems, amb aquests grans establiments, aquests grans espais, i defensen el petit comerç, justament estan seguint una imposició d'un grandíssim establiment que en benefici també de la Unitat d'Espanya, doncs, se la dictava una festivitat determinada sense respectar doncs les tradicions dels diferents països que configuren l'Estat.
Víctor, el botiguer normal i corrent no pensa en l'Unitat d'Espanya quan ha de vendre un pastís que diu 14 de febrer, però... si les floristes venen més roses avui, els hi va bé i no pensen en l'Unitat d'Espanya.
Però si respectéssim les nostres tradicions, els botiguers no es veurien obligats a entrar en aquest joc, perquè ho fan perquè la gent compra. Si la gent fos conscient que el dia dels enamorats de Sant Jordi, no entraria en aquest joc, per tant no tindria cap mena de sentit fer-ho, entenc jo, vull dir que això és un...
És la societat mateixa. Una...
Però això jo trobo una cosa mínima, avui dia dels enamorats, comparat amb les invasions que tenim, això que diu el Papà Noel, fa 4 anys de cop va aparèixer aquí a Sant Cugat i a molts llocs de Catalunya papàs novels petits, escandalosament lletjos, penjats a tots els balcons. Una cosa horrorosa, semblaven orugues penjades per allà, vermelles, i clar que els havies de dir a aquella gent que penjaven això.
Bueno, això és particular,
Sí, bueno, però són gent també que haurien d'entendre que allò és escandalosament dolent.
Si entrem en el tema de les festes de Nadal, aleshores ja ens esquincem ja a tota la roba. Perquè escolta'm, tenim el pessebre per una banda, el Pare Noel per una altra, els Reis, i el tio
penseu una cosa, que quan siguem independents el Corte Inglés serà existint i molta gent el 14 de febrer dirà el dia dels enamorados i no ens hi podem negar, el que passa que tindrem molta més personalitat per fer el que ens doni la gana, és diferent. Una cosa, entrant en el tema que heu iniciat
dels ajuntaments,
ha estat molt gentil el Víctor quan ha dit que és la filosofia del Partit Popular, perquè Déus és filosòfic en el Partit Popular. Jo crec que això no apareix en la premsa perquè és una cosa més del que està passant i des del punt de vista central de Catalunya no ho consideren tan important, però tan necessari posar-ho en primera pàgina, perquè és que en primera pàgina apareixen coses. Veieu, tot el que està fent el PP últimament és que és tan escandalós que s'haurien de fer doble pàgina, doble primera pàgina.
Però l'ara ho tindria que posar. L'ara ho hauria de publicar.
No porta, vols dir que dintre no ho porta?
Jo
també ho he fullejat. Sí.
No ho porta dintre, no?
Que l'ara és un diari molt barcelonocèntric. Però en excés, fins i tot.
A mi em va cridar molt l'atenció quan va sortir l'ara, el primer número, quan van fer un plantejament, un posicionament de... com ho diríem això, doncs, d'estil propi, de la filosofia del que és aquell diari, no? Quan naixia, em va cridar molt l'atenció que la frase d'aquest, diguem-ne, editorial, deia que ells volien ser un diari que agradés a tothom. I això em va deixar esfereït, perquè vaig dir, agradar a tothom, que és primer que és no utòpic, és quimèric, però a més, és absurd, és que no té cap sentit, perquè per agradar a tothom vol dir que tu has de renunciar...
L'editorial vols dir de...
Sí, era una declaració de principis del primer número, el número, no sé si era el zero, així, bastant gruixut era. I, dic, volem arribar a tothom, agradar a tothom, tot això, dic, ostres... com us ho fareu? Per tant, a quantes coses renunciareu per agradar a tothom? No ho entenc, és que no ho entenc.
Vull dir... A renunciar no, perquè s'ha definit molt bé, eh? Vull dir... en aquest moment està clar, a part d'això que diu Central Barcelonina, però jo també tenia dos diaris fixes i després comprava els altres diaris al dia, però els fixes eren Vanguardia i ara, en aquests moments, he fet una baixa momentània del Vanguardia perquè realment no té res a veure amb la Vanguardia d'abans i, en canvi, m'identifico molt amb l'ara, vol dir que no.
Sí, bueno, la Vanguardia és una muntanya russa.
Sí.
Sí. Però ara és plana, eh?
No, però vull dir que
és completament plana.
Va pujar un puny, va pujar un
puny. Hi ha una mena d'Agustina d'Aragón que fa columnes de més. Sí, però els de més, ara, en aquest moment, mires els editorials, passa una cosa grossíssima i parla de Somersembau en l'editorial o del Papa de Roma, vull dir que és clar, no.
Bueno, si parla de Somerset Maugham ja està bé.
Home, sí, però no en aquest moment, no, ja, quan està passant una altra cosa important, no, però, políticament.
Digues,
no?
Víctor.
No, ho dic, que crida l'atenció, no? Però de tota manera, la Vanguardia certament sempre ha estat al costat del poder i del poder normalment més conservador, eh? I només cal mirar la història i les seves portades i tot, i quan Catalunya sigui independent veurem com la Vanguardia fa un gir i semblarà que està tota la vida independent, etc.
Però per la Vanguardia el poder és Catalunya, sí. Perquè la resta d'Espanya no es ven la Vanguardia,
no es ven.
Vas a Madrid i no la trobes enlloc, no. I jo viatjo, quan viatges per fora, i és curiós, eh? Ara he estat aquest cap de setmana, aquest cap d'any a Roma, i anava cada dia a buscar la Vanguardia a la plaça d'Espanya i no tenien, només tenien El País i tenien El Mundo, bueno, aquests dos i prou, eh? Però la Vanguardia, un diari que és el tercer d'Espanya, que no estigui a Anglaterra com o França o Itàlia com està El Mundo, no s'entén.
Sí,
no s'entén. No... La distribució que tenen és molt dolenta. I en canvi vendrien, si estiguessin allà competint amb els dos primers diaris espanyols. Si els dos primers hi són, per què no hi és el tercer?
També serà difícil de trobar-lo en aquests mitjans de transport espanyols que tenen diaris a dintre, no? Per exemple, doncs, pots trobar, no sé, l'Euromet o aquests trens, etc., o avions que et donen diaris, que pots triar el diari, a vegades et trobes que justament aquests diaris no hi són, llevat que l'avió surti d'aquí de Catalunya, no? Llavors, doncs bé, si surt d'aquí, però el que és molt difícil és trobar diaris en català.
Bueno, però vol dir que llavors la Vanguardia s'ha de definir més a favor del govern català, sigui quin sigui, que no pas a favor del govern central, i això sí que ho ha fet, ha fluctuat, perquè inclús a l'època del Montilla, doncs, anava a favor del govern, no? I ara aquest canvi de director, que a mi m'ha sorprès, perquè escoltes el director, el Màrius Carol, en una tertúlia i es defineix totalment diferent, d'una manera molt més rotunda, que no quan fa de director de la Vanguardia.
Bueno, es pot entendre. Jo ho entenc.
No ho entenc. Jo no justifico.
Jo no justifico, però ho entenc, sí, home.
Bé, el director, diguem que ha estat un senyor catòlic, apostòlic i monàrquic, eh? Sempre, vull dir, l'actual director. No l'han posat perquè sigui precisament doncs, una icona de l'independentisme, eh? Vull dir, justament l'han posat perquè s'ajusta molt a la manera de pensar del comte de Godó. I per tant, doncs és això. I si el que hi havia abans els semblava perniciós, imagina't com és el diari.
Té tres característiques, reduint-ho, que seria un, que és l'home que porta les corbates més elegants del país, segurament, i la segona és que és un antic defensor de la monarquia des de sempre,
però fidelíssim.
A més, amb contacte directe,
sí,
i personal,
a tots
i personal,
els viatges,
que
no?
Seria l'altre, i l'altre que és un, com ho diríem, és un bon empleat. És a dir, és una persona, sí, home,
sí,
és una persona que qualsevol empresari, estem parlant ara d'un diari, podíem parlar d'una fàbrica de perfums, podíem parlar, és la clàssica persona que el propietari doncs està tranquil amb ell, perquè sap que sempre li respondrà, i això és una virtut, en definitiva.
Però escolta, per llavors no pot tenir aquesta doble personalitat, perquè quan jo l'escoltava a tertúlies, a conferències, a taules rodones,
sí que pot tenir.
Es definia, ell sempre s'ha dit que era no independentista i defensa el dret a decidir, defensava com a, de dalt a baix, i si aleshores accepta el càrrec de director de La Vanguardia, aquesta mateixa tendència, dir no independència, però sí, endavant a Catalunya, això hauria de mantenir-ho, i ara ho nega. Però en canvi, quan parla a la tertúlia, sí, va, és el Màrius Carol de primera etapa, però que llavors jo no tinc que tu defensis que aquesta doble vertent, no.
Jo no defenso, estic descrivint.
Però ho entens, que el Màrius Carol el dilluns digui, penso de manera, i a la vegada penso d'una altra.
Ho entenc. Escolta'm una cosa, tu que has estat, en empresa durant molts anys i has viscut empreses grans, tu saps perfectament que hi ha un tipus de funcionament que demana, és a dir, hi ha un equilibri necessari amb les grans empreses que demana persones com ell, que ho exigeix,
però no ell precisament.
Però jo estic descrivint, jo no em posaria la corbata que es posa el Màrius Caló, i en canvi entenc que són les corbates més elegants des d'un punt de vista mundà. Ja està. Ara, jo no porto corbata des de fa moltíssims anys. I jo, a més, no me les posaria, però això no vol dir que jo no vegi aquelles corbates dintre de l'ambient corbatil, doncs són excel·lents. Ja està.
Però després no podria ser, si no posessis aquesta corbata, que llavors defensessis no portar corbata. I que en una tertúlia diguessis que no pot portar corbata.
Pues que ell, quan va ser
o una cosa o l'altra.
Si tu parles de la tertúlia de RAC1, per exemple, que és una de les que va, que jo a vegades escolto, jo escolto les tertúlies, habitualment les escolto en transversal, o sigui, vaig saltant d'una a l'altra. Quan em comença a esgotar la tertúlia per el que sigui, i això aquí jo també ho fa en aquest moment, doncs em comença a esgotar, passo una altra, perquè a més m'interessa que n'has sentit, no? I passo des de la RAC1 a la COPE, així.
I Cuat.com
salta l'aire,
no? També Cuat.com també, no?
Ja, també. Sí.
Sobretot
i no veure escoltar quan venen els representants dels partits que
i se't posen els pèls de punta.
És suggestiu. És suggestiu i a vegades, en fi, una mica
i passes a una altra cara,
I passo a la ser. No, doncs, el que volia dir és que probablement jo prefereixo 50 Màrius Carols a un Paco Maruenda.
Home,
per dir alguna cosa.
És que bueno, la comparació és ofensiva.
No, però
esclar,
però,
no pot, però home, tens, no pot comparar.
És una altra, és una altra, és una altra
és
cosa.
És que el Màrius Carols és un intel·lectual, però esclar, no compara el Màrius Carol amb un altre que no sigui el senyor Maruenda de nivell i veuràs que amb aquí fluixeja. Alguna cosa li ha passat, ha fet un pacte de moderació per poder ser director.
El que passa és que les persones que són així, estil Maruenda, Girauta, tot això, que són tertulians doncs, més o menys habituals d'emissores de ràdio i de tele, com que el pensament que tenen, la manera de ser d'ells és tan nacionalista espanyola, en el sentit més ultra, l'oient, o el telespectador, ja posa tots els filtres que cal quan els escolta. És a dir, ja sap que aquella persona, doncs, podríem dir que són nostàlgics de determinats poders, oi? Que han contemporitzat. Que ho disfracen molt bé, fan veure que no, que realment són molt demòcrates i tal, però en realitat, doncs, ja veus el que pensen. Per tant, no convencen ningú que tingui clar una mica quin és el seu país, que aquest país es diu Catalunya. Ara bé, els que són més perniciosos són justament els que, aparentant que són catalans, que són gent de seny, que són ells i que tal, aquest tipus de tertulià que és el que predomina a les emissores, alguns, justament des de la mort de Franco, no han deixat mai d'estar en aquestes emissores, és a dir, el mateix, i transmeten un pensament profundament conservador des d'aquest punt de vista, immobilista, però disfressat de democràcia, perquè són demòcrates, això sí que és veritat, a diferència dels altres que ho fan veure, però no n'hi ha prou de ser demòcrata. Darrere veus que el que defensen és un immobilisme i que per ells les coses ja estan bé com estan, només amb el, potser caldrien alguns petits matisos. Aquest és el pensament que transmeten, aquests són els creadors d'opinió que avui dia predominen en els grans mitjans de comunicació catalans. I aleshores, doncs, a mi em sembla més perniciós aquest personatge que passa realment com a suau, com a de bon rotllo, que no pas aquells que són, que pots veure'ls una mica més com a tòtems d'un passat que esperem que no torni mai més.
Algun comentari més? Si no, passem a parlar del cap de setmana.
Si et fixes, perdona,
digue'm,
veuràs que a les tertúlies d'aquests grans mitjans, ja que es pretenen plurals, d'entrada crida que siguin plurals, però en canvi no tenen ningú que representi una força que també és el Parlament, que és la CUP. Jo no veig que hi hagi tertulians que representin aquest pensament de la CUP. No veig que sí, que s'assembla a Iniciativa, els oficials representa. Diu, escolti, perdoni, allà hi ha un partit que també és oficial, que està al Parlament, que és la CUP, i no veig, no dic que hagin d'anar els membres de la CUP, ni molt menys, gent que estigui, la prova és que són al Parlament i per tant hi ha un teixit social que els ha votat. I com és que aquesta veu, aquesta manera d'entendre la vida, no s'hi veu representada en aquests mitjans? Com és que sempre hi ha, predomina, i només has d'agafar tots els noms, el llistat de noms, i veuràs que predomina l'immobilisme. Ja estem bé com estem, només canviem algun petit, aquella cadira de lloc i aquella altra taula. Oh. I si em dones unes engrunes, jo ja vaig passant. Aquest és el pensament.
L'immobilisme no, home, perquè Esquerra Republicana està a totes les tertúlies,
No, jo no parlo dels partits polítics. Ah. No, dic persones. No,
tendència, pot ser. Sí, però vols dir, ara estava pensant, intentava recordar de RAC1, intentava recordar si hi havia algun tipus dels que participen. Em sembla que hi ha una noia, no, és que no recordo, ara no ho volia assegurar, però em sembla que sí que hi ha una noia.
La Rahola hi és, no?
No, a part de la Rahola.
Però aquesta no és la mobilista, no?
No. No estic segur, és que ara no...
Jo crec que hi ha variació,
Sembla que hi ha algú que sí que em recu o està potser una mica amb la línia.
No, jo només per acabar volia dir, en el cas aquest del director de La Vanguardia, que estàs amb una... escoltes una tertúlia d'ell i penses que aquest senyor té un criteri polític determinat, i llegeixes l'editorial de La Vanguardia sense saber què és ell i diuen, mira, aquest senyor és un altre personatge.
Però tens tota la raó, tant, Jaume.
Aleshores, això no es pot justificar.
No, tu, si tens tota la raó, jo dono tota, o sigui, tens tota la raó amb això, però veus aleshores fins com n'és d'important l'ètica? Veus com és important? És a dir, com pot ser que una persona, quan es posa un barret, fa un discurs, i quan es treu el barret, fa un altre discurs? Dius, a quin crec dels dos? Normalment, en aquests casos, no t'has de creure cap dels dos.
No, clar.
Perquè, clar, vol dir que...
I et dones de baixa.
Per tant, per això és important l'ètica. I sí, no només en aquestes persones, sinó també quan tens un establiment de cara al públic.
Va.
Els principis, en definitiva.
Cap de setmana. Alguna proposta que ens puguin fer pels qui no tinguem encara l'agenda marcada?
Bueno, jo us diria que fan un...
O de cara a la setmana que ve, no té per què ser...
Sí, no, aquest dissabte al Teatre Auditori hi ha una versió de Così fan tutte, que és una versió que s'ha fet a partir del Petit Liceu, i
que s'ha derivat, que ja havia sobretot, arribat,
que havia arribat aquí, s'havia fet ja, i aquesta setmana han fet dues funcions per escolars, a partir de 12 anys, de 12 a 16 anys. És una versió reduïda, d'un hora i quart, i jo vaig estar parlant amb el director musical, que és en Lluís Vidal, que és un d'aquests músics catalans que, si fos un altre país, estaria projectat mundialment. És un pianista i un compositor fenomenal, molt bo. Ell està més implicat amb el tema del jazz, o sigui, és un, de fet, molts grups de jazz, I pot ser una experiència interessant perquè fa una reducció, que aquí el problema sempre és el mateix, o sigui, una obra que és la que és es pot reduir perquè està dirigida a nens, es pot parlar de diversió quan el propi Mozart i el de Ponte ja ho són de divertits, ja ho eren de divertits en el seu moment, que estem parlant d'una obra estrenada en 1790, per tant ja fa anys, però pot ser una cosa interessant. Jo la presentaré abans de la funció a les 7 de la tarda amb la codirectora de l'obra, perquè la Caro López, que és la directora, està en aquest moment a Madrid dirigint una obra de teatre. Sí. En aquest moment a Madrid hi ha aproximadament, jo calculo que 5 directors catalans que estan dirigint i actors i actrius, doncs com sempre un munt.
Però això és la mitja que hi ha hagut sempre, eh?
Però ara, en aquest moment, curiosament, en aquest moment hi ha molts simultàniament, molts, moltíssims.
I autors catalans, aquest dia sortia una crònica com autors, que a Europa, el teatre, diguem, d'origen espanyol que es fa a Europa traduït, són de catalans.
És catalans.
Menys el Mallorca. Els altres tots són catalans.
Sí. El Sergi Belbel, hi ha
el Riera,
Pere Riera,
el Miró...
Sí,
en canvi n'hi ha altres que han fet la seva carrera allà, bé, bona part de la seva carrera, i que estan tornant, com el Juanjo Puigcorbé o el Pere Ponce, que treballa molt aquí ara.
Sí, el Pere Ponce de totes maneres ha estat sempre a cavall, eh?
Sí, sí,
sempre,
sí.
Sempre.
Però sobretot més allà, més allà que aquí. I en canvi, doncs, vull dir que aquests són importants, són,
sí, no,
a vegades són actors molt secundaris, però
sí,
en aquest cas...
Però Puigcorbé torna aquí perquè ha tornat ell pel seu compte, amb aquesta obra que fa un any que va voltant per Espanya, molt bé, i ja s'instal·larà aquí, perquè d'ençà que va anar a la Diada, doncs a TV1, evidentment, no li han dit que no, però no li diran mai més que sí. I per altra banda, ell diu aquí que... Diu, com és que torna? Diu, bueno, és que fa 25 anys que mai cap teatre de Catalunya va demanar a tornar. L'últim que va fer, aquí a Sant Cugat, precisament, amb un muntatge desafortunadíssim, Les Amistades Perigroses de la Pilar Miró, sí. Que ella es va barallar amb la Miró, i va ser l'únic que va fer.
Sí, sí.
I vaig demanar a Madrid i mai més l'han demanat aquí.
No, vaig veure el Condal, el Condal a Barcelona.
Boníssima, la dona com a personatge, com a persona i com a directora de cinema, però directora de teatral va ser un desastre,
Sí.
I expliquen que amb el Puigcorbé van barallar. Bueno, total, que ella està allada perquè aquí no hi ha...
Va fer, a partir d'aquesta obra, va ser contractat per una sèrie que va durar molts anys,
sí.
I bueno, una cosa porta...
No, però aquí teatralment mai el Nacional l'ha demanat, per exemple, ni cap grup de teatre d'aquí l'ha demanat. Bueno, ara s'instal·larà aquí, a més ja té una cosa sòlida, i bueno, doncs farà carrera aquí, continuarà fent carrera aquí.
Alguna recomanació més? Pel·lícula,
sí,
llibre...
Hi ha alguna? Els dies 19, 20 i 21, a Cinesa, es projecta el documental que és estrena del Ventura Pons, que vindrà a Sant Cugat, perquè després de la projecció del documental faran un col·loqui.
De l'Ignasi M.
Ignasi M, que és un... Ignasi Millet,
que és de Sant Cugat.
És un home de Sant Cugat.
Sí,
jo el conec personalment de fa molts anys, i... I és un, realment és... Jo, bé, no he vist el documental, perquè encara no està estrenat, però he vist fragments, això, però la personalitat d'ell és l'Ignasi Millet. O sigui, no fa un canvi com és d'ell en persona. És una persona interessantíssima, és un animal cinematogràfic des d'aquest punt de vista, i està bé que el Ventura Pons ho hagi captat ràpidament, perquè... omple la pantalla amb totes les coses que diu, la seva desinhibició, el seu desacomplexament, com ell assumeix la seva homosexualitat, com ho explica als seus pares,
i el seu fill.
Que és fascinant, sí, és clar, té un
fill. I l'Ignasi M, el Ventura Pons director, segur que com que té una gran connexió internacional a festivals cinematogràfics, també la passarà allà.
El Ventura Pons comentava que havia estat aquest any a la seva vida a 678 festivals internacionals.
Sí, 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 sí,
presentant les seves pel·lícules, perquè si no, no li presentava ningú. I sí, l'altra cosa, amb aquesta Inés IM, comentava, diu, és un personatge que jo no vaig tenir que fer res més que mostrar-lo, sense fer cap cosa més. Diu, perquè si jo escric un guió parlant d'aquest personatge tal com és, em dirien que no existeix.
Sí. Ja que parles fins al dia 21, tirem una mica l'aigua al nostre molí propi i engalta fins al 23.
Que avui hi ha un article del Víctor Alexandre parlant d'això.
Sí, no ho sabia, però el 23, doncs, a la Casa de Cultura, doncs estrenarem a Sant Cugat aquesta obra del Pere Calders, però acabada amplement pel Víctor, i en la que jo també col·laboro, i que serà un aconteixement.
El personatge central.
És el és el protagonista.
Bueno, protagonista.
Però, a més a més, el personatge és boníssim i disfruto molt fent-lo. Però, a més, ha anunciat la presència de gent com l'alcaldessa de Sant Cugat i altres personalitats polítiques.
La família també ve?
La família també ve, naturalment.
Membres, ja havia vingut a Valldoreix.
Sí, però, més ocasió aquí.
No tota.
Més ocasió vindrà, no li fa molta il·lusió. Que dia vaig trobar una neta seva a Barcelona, la Diana, i em va dir, oh, estem molt contents de poder venir a Sant Cugat. I, bueno, i Pere Esplanelles i gent de nivell, vol dir que seria bo que, a més d'aquests personatges, el públic hi acudís.
És el dia 23, a quina hora? És un diumenge, per tant.
Amb l'avantatge que es reserva anticipadament, a l'entrada són 5 euros. Vull dir que és d'una...
8 euros sense reserva i 5 amb reserva. Per tant, qui vulgui anar-hi...
És el diumenge a les 7 de la tarda. Aquest diumenge no, eh? El següent.
No, el 23, però això de 21, el 23F.
El 23F. I qui vulgui veure una mica també com era... Doncs, el teatre dels anys 20 o 30, no, per exemple, doncs és això una mica, perquè en definitiva, jo no sé què tenia al cap Pere Calders, com que no havia fet mai teatre, no sé, igual jo crec que tenia una mica aquest teatre al cap. I aleshores, el plantejament, jo el que he fet ha estat això, respectar-ho, no fer un... dir bé, doncs a partir d'ara el Calders que fes el que li donés la gana jo faré la meva, sinó amullar-me el que jo creia que ell volia fer, i crec que tenia aquell teatre al cap, i per això he seguit, i clar, la gent més jove clar, si no hi era els anys 20 i 30 no sap com era el teatre, però una mica era això com representem taula rodona.
A més, el Barça juga el dissabte, que cada setmana, que això també sempre ajuda.
Ah, sí, ajuda.
Ajuda sempre.
Ajuda.
No falla.
Ara ho estava mirant, dic i ajuda.
No, és que si jugués el Barça, cap dels actors aniria a fer l'obra, aniria a veure el Barça.
Ho dic de broma, però vaja, que és important el fet. Alguna cosa més, doncs?
No,
cap pel·lícula, no hi ha cap pel·lícula que puguem anar a veure, a part de l'Ignasi M. Per d'Ignasi M,
Jo vull dir...
Aquest cap de setmana, si vull anar dissabte o diumenge al cine...
Jo vull recomanar una pel·lícula que ja es va estrenar, però que a mi em va agradar moltíssim molt, que és Nebraska.
Quina?
Nebraska.
Ah.
Nebraska és una pel·lícula de Alexander Payne, que és el mateix autor...
Però aquí no la fan, naturalment. Aquí no la faran, no?
Sí que la fan,
sí.
Sí que la fan.
Els dos cinemes.
Ah, perfecte.
Aquí la fan el Finesa i el Yermo, sí.
Sí,
la fan, mira, el Sant Cugat, el Finesa, a les 8, és un quart de 9, només fan quart de 9 i a quasi 3 quarts d'11, i el Yermo la fan a les 8 menys 10 i a les 20 i 20. Jo us ho recomano molt perquè és una pel·lícula, a part de la gran actuació de Bruce Dern, que està fenomenal.
Però oi que té una parella de gent gran? A mi ja m'interessa.
Sí, és de gent gran, però sobretot és la relació entre pare i fill. Sí, entre pare i un dels fills, perquè són dos, però un del fill que segueix. I la dèria d'aquest home aconseguir un milió de dòlars, que havia arribat una carta que li diu que li han tocat a partir d'aquests fraus tan brutals que fan moltes empreses i que tenien que anar tots a la presó directament per poder fer una cosa com aquesta, al marge del que li passa a la pel·lícula. Però és una gran pel·lícula, és una pel·lícula que es veu molt bé, és un pel·lícula en blanc i negre, utilitzant el blanc i negre com una eina de tipus dramàtic, i a mi em va, ja m'ho imaginava, però em va causar una gran impressió.
I el dijous, aquest dijous, a 8:15 del vespre, al casal de joves de Torreblanca, doncs hi ha un acte que no és cinematogràfic, sinó que és polític, que es diu Vers un país normal, que és una conferència de la Núria Bosch i l'Elsa Artadi, que parlaran doncs dels diferents aspectes de relacionats amb l'estat independent.
Perfecte. Doncs escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Jaume Pla, Víctor Alexandre i Eduard Gené, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon cap de setmana.
Bon dia. Of people passing by, see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. More.